Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bé, tornem a estar aquí amb els Oficis del Llibre. Avui tindrem amb nosaltres l'Enric Bono per parlar-nos de la xarxa de les Viles del Llibre de Catalunya. Veurem què és això i ens ho explicarà segurament molt bé i ens animarà a ser-hi presents allà en els pobles o a les ciutats en les que es trobi la vila activa. I després, quan hàgim acabat de parlar amb l'Enric, tindrem, com sempre, les recomanacions de llibres de novetats amb l'ajut de la biblioteca i, una mica més tard, la lectura d'aquell llibre que nosaltres, des del nostre punt de vista, creiem que és imprescindible, d'aquells que ens toca potser llegir si no el tenim a la lleixa de casa. Bé, tornem-hi. Bon dia. Hola, Enric.
Hola, molt bon dia a tothom.
A veure, aquí tinc un petit apunt que diu: la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya és una iniciativa de viladellibre.cat i neix com una proposta adreçada a petits indrets rurals oblidats o bé a pobles i ciutats de major grandària amb zones deprimides, que creuen en la cultura com a motor per a reactivar-se socialment i econòmicament. Traduït al Roman Paladino, ens expliques què és?
Bueno, doncs la Vila del Llibre és una proposta que el que pretén en primer lloc és visualitzar i viure d'una manera totalment diferent aquells pobles, aquelles ciutats, aquelles àrees, inclús àrees que potser en èpoques de l'any doncs tenen una mirada diferent, com passa segurament a l'Escala, però que quan tu les veus a l'hivern tenen un paisatge i una visió totalment diferent. Llavors les Viles del Llibre el que pretenen és visualitzar el territori, visualitzar les ciutats i els pobles des d'un punt de vista literari, des d'un punt de vista on el llibre ho envaeixi tot, no?
I qui va tenir aquesta genial idea?
Doncs mira, aquesta genial idea la van tenir, doncs, com sempre, els europeus del nord, no?
O sigui, com la... sempre no, eh?
Bueno, però
escolta'm,
jo crec que
reivindico els europeus del sud, eh?
Però els europeus del nord a vegades tenen una visió que jo crec que ells a vegades poden tenir l'espurna, però jo crec que els del sud ens necessiten totalment com perquè realment allò els dotem d'ànima, no?
S'acabi concretant.
Exacte, i això, doncs, bueno, s'ho van inventar els anglesos als anys 60. Hi havia un senyor de Londres que tenia el seu poble, un petit poble del País de Gales, que es deia Hyonwen, on ell emmagatzemava tots els llibres que no li cabien a la capital. Llavors, algun dia, algú li va dir: escolta, què em faràs amb tots aquests llibres? I va dir: escolta, per què no muntem un mercat de segona mà? I, bueno, van organitzar-lo, no tenien taules, van utilitzar els tractors, totes les coses que se'ls va acudir per posar llibres, i se'ls van presentar 15.000 persones. Avui, aquell petit poble del País de Gales, que es diu Hyonwen, és un lloc de culte, té més de 40 llibreries, i la gent el visita només per les llibreries i per el que és tot el flaire de turisme cultural que desprèn. I aquest moviment es va estenent per Europa i actualment amb el món hi ha 50 book towns. No? Nosaltres, en el 2008, en un petit poble a l'Anoia, vam veure una revista al Temps que parlava d'aquell cas a Bèlgica, de Redu, d'un poble que tenia 22 llibreries. Ens va cridar moltíssim l'atenció i, bueno, vam somiar que els catalans també ens mereixíem tenir la nostra... els nostres... En aquell moment vam veure que havíem de buscar un nom i li direm les Viles del Llibre, perquè els francesos li havien dit les Villages d'Olif i van dir: pues nosaltres li direm les Viles del Llibre. I, bueno, aquell petit somni es va anar fent gran. Vam fer 9 edicions a la Vila del Llibre de Bellprat, que era com es diu aquest petit poble a l'Anoia. I en el 2014-2013, l'esforç que ens suposava com els intel·lectuals que aconseguíem que amb aquell petit poble de l'Anoia vinguessin a la nostra Vila del Llibre, vam veure que teníem força, que teníem empenta, i sobretot els intel·lectuals i les institucions ens van animar a fer-ho, de dir: bueno, doncs serem nosaltres els que crearem la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya. Ens en vam emmirallar amb els francesos, que havien tingut l'encert de ser el país del món que més en tenia, té 8 Villages d'Olif, i les té repartides per tota França. Estan a més agrupats amb el que ells diuen la xarxa de Villages d'Olif.
I vam
dir: doncs nosaltres farem la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya. I quan et deia allò de l'ànima, t'ho dic perquè nosaltres hem convidat alguna vegada sobretot artesans d'oficis del llibre que han vingut a les nostres viles, i ens ho diuen, diu: és que els catalans els hi heu donat ànima. els heu donat ànima. Nosaltres som més secs, som més freds. En canvi, vosaltres heu dotat les viles del llibre d'ànima.
Perquè els heu envoltat no només qui ve a la vila del llibre, com és una vila del llibre? Mira, una vila de... tenim en marxa?
Bueno, tenim, o sigui, el nostre projecte el que busca és que crear la xarxa. Jo diria que estem més o menys a la meitat de l'ideari de crear la xarxa de viles del llibre. Nosaltres vam visualitzar una distribució territorial i vam pensar en les vegueries com una bona manera de situar les viles del llibre a Catalunya. Va començar Cervera, que va ser la primera vila del llibre que encetava la xarxa. Bellprat, per la seva dimensió, no era capaç de seguir un model, diguem, constant, amb la qual vam decidir adormir Bellprat i centrar-nos en la creació de la xarxa. Per això vam crear, bueno, la primera va ser Cervera, amb la idea de que representés a les Terres de Ponent, i ho representa, des de l'any 2016, que va ser la primera edició del seu festival anual. Després va venir Montblanc, representant el Camp de Tarragona. Després ha vingut la Pobla de Segur, que representa el Pirineu, i el 2019 hem estrenat...
Sí, heu vingut aquí.
Hem estrenat la Vila del Llibre de l'Escala amb un gran èxit de públic i de presència. Llavors, i la idea, doncs, bueno, és que hi hagi una Vila del Llibre per vegueria, amb la qual cosa, doncs, bueno, tota la gent que ens estigui escoltant i que cregui
que
el seu territori, doncs, ens falten viles del llibre encara per acabar de cobrir l'estratègia, diguem, de desplegament de la xarxa, no? Encara que tenim candidats, però que espero que l'any que ve, doncs, es vagin afegint. Llavors, els ingredients d'una vila del llibre,
sí,
que em deies...
Són?
O sigui, per un cantó, és, primer, identificar l'espai on passarà la vila. O sigui, la vila no és una fira, i això ens fartem de dir-ho. O sigui, pretén ser una vila dintre de la vila. I en aquella vila, les coses han de passar on passa la vida de la vila. Llavors, per això, una de les característiques del nostre format és identificar espais únics, recuperats, diferents, on puguem fer les presentacions. O sigui, obrir aquells baixos de les cases on potser mai ningú ha pogut estar perquè és un espai privat, obrir aquell local comercial que porta anys tancat, com a la Pobla de Segur, que vam fer la Vila del Llibre a la Vila Closa, i vam obrir locals que portaven 50 anys tancats.
Caram.
A l'Escala, trobar un local que no s'hagi tocat durant 50 anys és, jo diria, pràcticament impossible.
Sí.
Però t'asseguro que a la Pobla vam tenir... O sigui, els locals els van tancar i els van oblidar i es van convertir en magatzems familiars. Que nosaltres els tornéssim a obrir i els convertíssim en llibreries, els convertíssim en llocs on fer presentacions, va crear un efecte màgic en tota la gent de la Pobla de Segur, no?
I com discorre una vila, un dia a la Vila del Llibre...
Mira,
del moment, és a dir, explica'ns, per exemple, com va discórrer l'Escala.
Bueno, doncs, primer amb un gran mercat d'editorial, on tenen presència...
Per tant, sí que hi ha presència de tots
del món...
els actors,
sí,
del món del llibre.
Exacte, o sigui, per un cantó les editorials, les editorials són d'un format d'editorials independents, segurament per portar títols que normalment no trobes a les llibreries o que no trobes en els grans circuits, amb la qual tens un gran mercat d'editorials, de mercat d'editorials independents. Després també tens presència d'autors premiats, autors, diguem, podríem dir mediàtics, encara que la paraula no m'agrada, però sí que dels que coneix el gran públic, els del gran públic, i sobretot premiats. O sigui, per exemple, hem tingut el Jordi Cabré a la Vila del Llibre de l'Escala amb el Premi Sant Jordi, també el tornarem a tenir a Montblanc, o sigui, hem tingut el Ramon Llull amb el Martí Gironell, sempre intentem que l'últim premiat, el que té més prestigi, formi part del nostre programa. I després, llavors, també trobem molta presència de no volem fer presentacions dels llibres, perquè per això hi estan les biblioteques, per això hi estan les llibreries. Nosaltres el que volem és fer taules amb les quals parlem de temes que normalment tenen a veure amb les obres que han publicat els nostres autors, no? Per exemple, la taula molt simpàtica a l'Escala va ser precisament amb el Jordi Cabré al Premi Sant Jordi, i va tenir una xerrada amb el Premi Sant Jordi l'any passat amb el Joan Lluís, en la qual la conversa no anava tant dels seus llibres, anava també de què significa ser premiat, i es van crear situacions divertides que el Joan Lluís li deia: quina ràbia em fas, o sigui, m'acabes de destronar, o sigui, jo deixo aquest any fantàstic que he passat i te'l tinc que passar el testimoni, i aquesta taula...
I em fa ràbia,
vull dir que... Llavors és donar-li una mica aquest toc. I després els oficis del llibre, que a més és com es diu aquest programa,
perquè...
i em fa moltíssima il·lusió quan em vas convidar, perquè vaig pensar, sembla que l'hagin fet per nosaltres. O sigui, els oficis del llibre per nosaltres és la clau per diferenciar-nos. O sigui, volem que la gent visqui els llibres des de totes, al màxim de perspectiva perspectives i disciplines possibles. Llavors intentem que estiguin des de la cal·ligrafia, des del cartonatge, des de l'escriptura creativa, o sigui, totes aquelles coses que donin la dimensió del que realment és el món del llibre, inclús la decoració. O sigui, les nostres viles del llibre...
Home, hi havia unes barques fantàstiques allà a la platja.
Fetes de llibres, sí. És una de les característiques que volem que les nostres viles tinguin. O sigui, la gent sap que trobarà aquests ingredients que tu ens preguntaves, però també trobarà una personalització en funció del territori. Uh-huh. O sigui, la Vila del Llibre de l'Escala representa el Mar d'Empúries, representa el retorn als clàssics. La Vila del Llibre de la Pobla Segur és la Vila de les Experiències, és on fem el maridatge entre la natura, la gastronomia, el senderisme, la fauna, una mica tot plegat, no? I la Vila del Llibre de Montblanc, que es fa el mes de març, el darrer cap de setmana del mes de març, és la Vila del Llibre on les pells parlen. Volem que la novel·la històrica, que la recuperar una mica tota aquella memòria, uh-huh, i passa dintre de la Vila Closa de Montblanc, amb la seva plaça major i tots els edificis històrics. Recuperem edificis, per exemple, a Montblanc es recupera la sala d'esclergues, que havia sigut una sala senyorial i que està tancada sempre i només s'obre per la Vila del Llibre. I és, uh-huh, això dona l'oportunitat a la gent veure una sala espectacular funcionant per la Vila del Llibre.
I això et volia preguntar, el públic és prioritàriament la gent de la pròpia vila o gent que ve de fora, perquè hi ha aquell esdeveniment? Com ho conjumineu, això? Mira, provoqueu prou a la pròpia gent? Perquè moltes vegades sí que passa, no? Amb activitats culturals, que els de casa són els que menys hi acudeixen i els de fora són els que t'acaben dient, escolta'm, però a casa teu passa això, que no ho sabies. Això ho tasteu?
Sí, ho tastem per al propi gent del públic. Per exemple, a l'Escala, l'Ajuntament va valorar que havien passat unes 10.000 persones, mm-hmm, i que un mes de febrer, o sigui, gairebé la gent que hi havia era comparable amb un mes d'agost, i això a l'Escala no s'havia vist mai el mes de febrer.
No.
Llavors, mai. Llavors, clar, això al final jo no ho sé, jo no estic allà, llavors, uh-huh, m'he de fiar de la gent. El que sí que ens deia la gent és que hi havia molta gent que no era de l'Escala, uh-huh, i que no era de l'Empordà, i que no era del voltant. Amb la qual cosa, una Vila del Llibre com la de l'Escala, que ha portat 10.000 persones,
porta
gent de fora. I nosaltres ho veiem també per al tema de seguiment. O sigui, jo identifico després amb les fotografies, sobretot, o passejant gent que he vist en, mm-hmm, altres llocs de Catalunya. Llavors, la idea també de les Viles del Llibre és que tu puguis anar descobrint Catalunya a través de les seves Viles del Llibre. I aquest és un dels objectius del projecte.
Que tu facis
turisme cultural, que tu sàpigues que en una Vila del Llibre trobaràs oficis, trobaràs tallers, trobaràs presentacions, trobaràs autors, trobaràs llibres, però a cada un li trobaràs la seva personalitat. I evidentment, per exemple, el Marc ens va donar l'Escala a la platja amb un dia fantàstic, també sí, és excepcional el sí, dia que vam sí, fer, sí. Però bueno, com a mínim la primera ha posat el llistó molt alt i això només, el temps clar no és cosa nostra, però evidentment ens marca moltíssim. No?
I en parles de primera, vol dir que quan hi ha una primera segurament es pensa en una segona, en una tercera. Explica'ns aquesta relació amb el temps.
Bueno,
i una altra cosa que són llibres de segona mà.
Ah, sí, això m'ho has cuidat, exacte. A més, és l'origen de tot plegat. O sigui, de fet, les Viles del Llibre a Europa neixen amb llibreries de segona mà, uh-huh, i llibreries antiquari. Nosaltres a cada Vila del Llibre deixem un espai que s'inaugura sempre a la primera edició, que és els Encants del Llibre. Llavors, Cervera té uns Encants del Llibre, que ja fa 3 anys que funciona, sobretot els caps de setmana, i amb aquests de Cervera ho porta gent amb risc d'exclusió, són gent que formen part d'una casa, de gent que acullen gent sense sostre. I ells són els que, dintre del seu projecte, obren els Encants del Llibre. La gent dona llibres, es classifiquen en un projecte social i es posen a la venda a preus populars. Montblanc també té el seu al carrer Major, que ho porta una altra associació, la Pobla Segur ho porta gent amb discapacitat intel·lectual, mm-hmm, i ara a l'Escala, l'hem creat provisionalment al Gavià, mm-hmm, encara que jo crec que agrada tant el tema del Gavià que a mi m'encantaria que tingués continuïtat. Ja li vaig dir a l'alcalde, dic, crec que t'he posat un problema perquè la gent ha vist el Gavià absolutament diferent. Llavors això és important, el tema dels llibres de segona mà. I el tema de la continuïtat, o sigui, nosaltres quan ets Vila del Llibre, ets Vila, mm-hmm, del Llibre tot l'any. Llavors, els europeus que han fet tenen negocis particulars relacionats amb el món del llibre i un cop a l'any fan un gran festival. Nosaltres, el model a Catalunya, l'hem implantat fent un gran festival i coses de les que s'han fet aquell cap de setmana intentem que tinguin continuïtat al llarg de l'any. No? Els Encants del Llibre clarament és un exemple. O sigui,
sí,
ja ens
és el
queda,
fil conductor que ens, va d'un any a l'altre.
Exacte, ens queda un espai que a més s'obre doncs depèn del poble, però normalment, doncs jo que sé, en el cas de la Pobla de Segur, sobre els dimecres, perquè està a la plaça on es fa el mercat, i després sobre el dissabte. Mm. En el cas de Cervera, sobre dissabte i diumenge. Vull dir que això cada poble després ja ho busca. L'important és que tingui una continuïtat. Mm. I igual que fem els encants del llibre, doncs fem tallers o fem presentacions de llibres. O sigui, intentes que vagin quedant coses i que el món del llibre es vagi invaint aquells espais. A la teva presentació parlàvem d'espais deprimits. A vegades la depressió...
En parleu vosaltres,
sí, ho sé,
a la vostra web.
Ho sé, però sé que a vegades em genera problemes aquesta frase de la web. Que...
Bé, o sigui, ens agafa... No, però les coses s'han de poder dir pel seu
sí,
nom.
No, però...
Hi ha espais clar. Que econòmicament encara són espais i llocs
exacte,
deprimits.
Exacte.
Doncs revitalitzem-los d'alguna manera.
O sigui, el mes de febrer,
no
tot el casc antic de l'Escala sembla que estigui deprimit perquè està gairebé tot tancat, amb
sí.
La qual si jo sóc un estiu, no sóc un estiuejant, però sóc un visitant de l'Escala del mes de febrer, tinc la sensació que aquell poble està mort. La gent em diu, com és que hi havia tants restaurants tancats? Clar, perquè aquesta gent al febrer fa vacances.
Sí.
Però bueno, els hem demostrat, els que han tancat, s'han tirat dels cabells, perquè clar, vull dir, vam absolutament desbordar tots els restaurants i tota l'oferta que hi havia a l'Escala aquell cap de setmana.
Molt
amb
bé.
La qual cosa, doncs, bueno, em sap greu, demano disculpes a la gent de l'Escala.
No,
per
no demanis disculpes.
Però el que hem de fer és que tots els que van tancar que no tanquin l'any que ve perquè...
Si més no, que tinguin en compte
exacte,
aquesta data
la vida
i si volen obrir, que estiguin oberts. L'última pregunta, que sempre és pregunta personal i ja no és al voltant del projecte, sinó al voltant de o dirigit a tu. Tots aquests que som lletraferits d'alguna manera, que ens agrada llegir, que ens agrada escriure, que ens agrada escoltar a qui escriu, tenim llibres de vida, aquells que ens han obert les portes a la lectura, els que ens han fet lectors, quins són els teus? Te'n recordes, allò, del primer de quan eres petit, o d'aquella a l'adolescència que vas dir, ostres, a partir d'aquí em vaig posar a ser rata de biblioteca, o no?
Jo, mira, normalment la meva relació amb el món del llibre sempre ve per moments, no? O sigui, hi ha moments que els llibres et fan volar o et fan pensar, no? Llavors han hagut molts que m'han transportat, no? I potser més que anar a l'origen em quedaré potser amb un dels últims que m'ha fet volar, no? O sigui, hi ha el llibre de la Colla Baix, Etèria. Jo estava, a més, em trobava a Galícia. Ella m'havia parlat de que passava a Galícia als orígens, però jo, la veritat, no és aquelles coses que no retens fins al dia que estàs, doncs això, a les fragues de l'Eume, que és on passa el llibre, i jo ja començo a llegir el llibre d'Etèria, que el tenia pendent des de feia molt temps, i me n'adono que allò que jo estava passant amb aquell paisatge m'ho estava descrivint el llibre, no? Llavors jo crec que el món del llibre són aquests moments màgics, no? Hi ha tesoura, o sigui, a vegades ja llegeixes molts llibres que passen per la teva vida
sí.
I sense pena ni glòria, però hi ha alguns que en el moment que els has llegit, en el moment que els has viscut d'una manera determinada i s'han convertit en algo molt, molt important, no? Llavors em quedaria més com els primers em quedaria doncs, amb aquest últim que va ser un moment molt màgic perquè a més és això, que estava en l'espai casualment, no? En l'espai on m'estaves escrivint aquell llibre, no? I vaig tocar la colla i li vaig dir escolta que això es passa aquí, dic, doncs ja t'ho vaig explicar, dic, doncs mira, ara m'acabo de donar compte.
I aquí diu que les casualitats no existeixen.
Exacte.
Que tot és causal, doncs,
exacte. I espero que d'aquesta aventura
aquí
surti la creació de les Viles del Libro a Galícia que estem parlant-te.
O sigui molt bé, molt bones notícies.
Ahí lo dejo.
Que diria en Boye. Moltes gràcies pel teu temps.
A vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Avui estem a la biblioteca, lloc on hi ha llibres, i avui que hi ha silenci, tranquil·litat, no hi ha gaire gent per aquí, no en piparem gaire. Lídia, què ens recomanes? Què recomanem a la gent petita per llegir? Que tens coses per aquí.
Hola, benvinguts. Doncs mira, avui em fa gràcia de recomanar-vos un llibre que es diu El pare és meu, que és de Ilan Brenman. És un conte infantil que tracta el tema de la gelosia entre els germans.
Ah, bon tema. Allò del fred de peus.
És un tema molt recurrent i que a vegades doncs, els pares es troben en una situació difícil de solucionar. Llavors aquest llibre surt arrel de que el seu autor té dues filles, és israelià, i Ella és d'orígens argentins, té orígens argentins, polonesos i russos, és psicòleg, mestre i doctor per la Facultat de São Paulo, i la història del conte se li va ocórrer doncs, perquè ell tenia dues filles i tot el dia s'estaven barallant per gelosia, per tenir el pare per elles, no? I llavors, doncs, a resultes d'aquesta situació que es trobava, que l'agobiava, doncs va decidir escriure aquest conte.
És un conte il·lustrat?
És un conte il·lustrat, ja parlaré de les il·lustracions també, perquè són molt curioses. Bueno, si vols t'ho explico ara. La il·lustradora és argentina i va estudiar arts visuals i ella es dedica a fer ninots i escultures amb paper maixé. Llavors el que va fer amb les il·lustracions d'aquest conte, doncs amb la seva tècnica, que és la del paper maixé, va construir la figura del pare i les dues nenes, les va fotografiar, les va manipular amb l'ordinador i finalment doncs, van sortir impreses en el conte.
Bonic.
Són unes il·lustracions que ja es veu que estan fetes així, en paper, com dic, però molts afegits, com si portessin la jaqueta posada
en volum,
sobre,
com
en volum, diguem. Els cabells són com un manyoc de fils allà, tots pintats, són molt maques. Maques en si, no, originals, originals. Curioses. El conte va de dues nenes doncs, que tot el dia estan competint per rebre l'atenció del pare, tot el dia estan dient el pare és meu, fins que arriba un dia que el pare intenta estar per totes dues, evidentment, però arriba un dia que les dues, una comença a estirar el pare per una banda, l'altra comença a estirar el pare per l'altra i el parteixen en dues parts. Llavors cada una es queda una part del pare, però és clar, aquesta part del pare només té un braç i una cama. Llavors es troben que hi ha moltes vegades doncs, que elles volen fer coses que els agradava fer amb el pare i es troben que el pare no pot fer. Per exemple, explicar-los un conte, doncs no pot fer perquè amb un sol braç doncs, ho té difícil per aguantar el conte i abraçar la nena, no sé, ajudar-los a vestir amb un sol braç tampoc pot. I es troben amb aquestes situacions, no? I llavors, doncs, pensen que allò no pot ser, que no pot ser, i el que fan és... intenten trobar una solució entre totes dues. Un dia se'n van amb una papereria i pensen que la millor solució és, amb cola d'enganxar, doncs, tornar a afegir el pare, no? I així ho fan, doncs, tornen a afegir el pare i llavors aprenen a que no poden tenir el pare només per una de les dues, que el pare és per totes dues i aprenen a compartir entre les dues.
Molt bé, doncs aquí en tenim un.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, i en aquells llibres que pretenem que siguin essencials, que val la pena de llegir-los i si pot ser tenir-los a les biblioteques de cadascú. Avui us hem portat un assaig, de fet editat pòstumament, un assaig escrit per Adrià Echevarria, amb una edició, l'edició feta i el pròleg també per Emília Bea, per Editorial Denes, és una editorial valenciana prou interessant, i es diu Eti Hilesum, un ungüent per a tantes ferides. És un diari, de fet, és l'assaig al voltant d'un diari. Eti Hilesum, 1914-1943, amb una implacable sinceritat respecte a si mateixa i amb la sola força de la veu i de la seva experiència de Déu, s'ha convertit en un referent per afrontar les qüestions filosòfiques i religioses que planteja el mal radical simbolitzat per Auschwitz. En una situació extrema de barbàrie i deshumanització, quan l'odi sembla tindre l'última paraula, ell encara confia en l'arribada d'un món nou, a imatge del bé pur que sent en el seu interior, i el qual només pot contribuir amb el testimoni de la seva escriptura i fent del seu cor un amagatall per Déu. Aquests són els únics instruments de resistència de l'autoritat femenina desarmada, però no exempta d'armes simbòliques, representada per Eti Hilesum, que Adrià Echevarria vol reivindicar amb aquest assaig. I qui era Adrià Echevarria? Adrià Echevarria va néixer a Tortosa el 1972 i ens va deixar a Barcelona el 2009. Va cursar la llicenciatura d'Història a Tarragona i la de Filosofia a Barcelona, on es vinculà al Seminari de Filosofia i Gènere. Va ser professor de secundària, crític literari, assagista i poeta, i centrà la seva atenció en escriptores com Simone Weil, Hannah Arendt, Sarah Kaufman, Etty Hillesum, Ingeborg Bachmann, Elena Valentí o Maria Mercè Marçal. Dones del segle XX que han pensat a contracorrent, en contra del sistema, però a favor d'una nova humanitat, i han produït una obra que mereix un lloc preponderant en una genealogia literària femenina. El seu traspàs es va produir quan es trobava redactant aquest assaig sobre Etty Hillesum, autora amb la qual sentia una gran afinitat espiritual pel seu lligam amb el judaïsme. I per això us la recomano. És un assaig curtet, us portarà poc temps llegir-lo, però sí molts dies acabar d'entendre i anar al fons. Per exemple, Hillesum reflexiona, i això ja és part de l'assaig, sobre el destí dels jueus. Els jueus holandesos tenen davant seu un destí cert i molt cru. Ara bé, Hillesum creu que davant de l'abisme potser no hi ha més remei que assumir allò que anomena i escriu en alemany el destí comú, Massenschicksal. Fa aquesta reflexió sobre les deportacions que han agafat un impuls accelerat durant l'estiu del 1942, a ribes de la gran batuda del Veldiv d'If, a París, el 16 de juliol del 42. Hillesum diu: un dia dur, un dia molt dur. Cal aprendre a suportar un destí comú i eliminar tots els perills desig personals. A cadascú li agradaria salvar-se a si mateix, malgrat que hauria de saber que si no va un altre anirà en el seu lloc. Dóna igual, és el mateix que hagi d'anar jo o una altra persona, que sigui aquest o aquell. Ara s'ha convertit en un destí comú, cal admetre-ho, un dia molt dur. Però sempre em recupero pregant. Bé, fins aquí aquesta recomanació, potser amb unes últimes paraules del pròleg. L'exigència d'arrelament en la pròpia cultura era sagrada per a l'Adrià. Anava unida al refús de la força i del poder, i per tant suposava estimar la pàtria no per mor de la seva grandesa, sinó de la seva vulnerabilitat. Com va destacar Ricard Mirabete a Serra d'Or, Adrià Echevarria Curto es distingí per ser un escriptor que assumia dins seu tot allò que fos humà i proper, que l'acostés a una certa comprensió de l'ésser humà en el món. Ben aviat fou conscient de tota l'amalgama de tradició literària, filosòfica i cultural que des de posicions institucionals quedava soterrada. S'inscriví de ple en la seva tradició, la nostra, i incorporà als seus escrits les petjades de totes i tots qui escrigueren des de la honestedat intel·lectual i el compromís social envers els altres. Aneu-ho a buscar els escrits d'Adrià Echevarria, especialment aquest. Etty Hillesum, un ungüent per a tantes ferides.